Never really know why you like me. You don't ever want to step off that roller coaster and be all alone. And you don't want to ride the bus like this. Never know.
Bona tarda, comencem una nova edició de Moure Soroll amb les paraules i la música dels nostres convidats d'avui. Rubén, Aleix, Pedro, o benvinguts, o el que és el mateix, Navarri.
Bones.
Hola.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé.
Pues molt bé.
Doncs sou tres dels quatre components de Navarri. Ens falta un que avui està ocupat, per el que m'heu dit, i no ha pogut venir.
Exacte.
I
que és l'Armando, l'Armando, i toca la bateria.
Uh-huh. Rubén veu guitarra, Aleix al baix, Armando bateria i Pedro a la guitarra i cors.
Exacte, sí.
Molt bé, doncs anem a conèixer la vostra proposta, que és Navarri, i primer volem saber com i quan va començar aquesta aventura musical que heu anomenat Navarri.
Doncs, sí, doncs això va començar a desembre, a finals de desembre, a principis de... O sigui, desembre 2018, crec, bueno, gener 2019. I la idea era tocar, bueno, aquesta il·lusió d'anar a molts concerts durant molts anys i de voler saber què és posar-te davant del públic. I tenim uns amics que tenen una associació al Poblenou que es diu Jijau USB. Llavors, bueno, anàvem com a socis de l'associació a veure molts concerts de bandes emergents, altres una mica més conegudes, i anàvem muntant festes, a part és el seu local d'assaig, bueno, ho era perquè ara mateix el tenen tancat, i bueno, sempre hi havia aquesta cosa de dir, algun dia intentaràs provar-ho, i jo parlava amb la gent d'allà i els deia, si algun dia em llenço a fer alguna cosa, m'agradaria que fos aquí, no? Llavors van arribar aquestes obres del solar del costat, els hi van dir que havien de tancar durant una bona temporada i em van dir, escolta, és ara o mai. I llavors vaig dir, bueno, doncs ara o mai, vaig dir que sí. I llavors, com jo no havia sortit mai a escena i no havia tocat mai, li vaig dir al Pedro si em volia acompanyar només per aquell dia, o sigui, la idea inicial era fer un concert, si volia tocar amb mi. Ell porta molts anys amb altres projectes musicals, com Triangle Stereo, Luna Roja, i ell està més bregat en aquests temes, i li vaig dir, hòstia, surt amb mi, tio, perquè jo no podré sol i tal, i m'arregles una mica l'assumpte. Llavors em vaig posar a escriure mig temes que tenia com l'estructura i tal, vam treure quatre temes, i enmig del primer segon assaig vam començar a parlar amb... Som amics els quatre, llavors normalment ens veiem sovint. Li vam dir a l'Aleix, que ell tocava la guitarra amb el Pedro a Triangle Stereo, si volia tocar el baix. que també era una mica d'aventura perquè ell no havia tocat mai el baix. Com és una mica boig com nosaltres, doncs va dir que sí. I després li vam dir a l'Armando que ell també ha tocat en altres projectes, però tocava el baix. El baix tocava amb Triangle Stereo, també tocava amb Fighter Pillow i altres bandes. I
Santa Rita.
Santa Rita. I, bueno, portava 10 anys sense tocar la bateria i també va dir, bueno, doncs m'agrada provar-ho i tal. Llavors vam començar al local, en aquest cas del Pedro, que estava allà al seu local base per Triangle, i vam estar aquell mes assajant aquests quatre temes i una versió per fer aquell concert que era a principis de febrer al Hijau, que tancava. I res, durant aquell mes vam estar assajant, ens ho vam passar tan bé que aquí seguim.
Us esperàveu que hi hauria una continuïtat quan es va començar tot això?
Jo no, jo en aquell moment no, perquè fins que no vam... Almenys jo, que jo no havia sortit mai a escena, però... sí que vam veure que connectàvem bé i que ens ho passàvem molt bé, però jo fins que no vam tocar la primera vegada i no descobreixes de què va l'assumpte, un cop superada la primera vegada, doncs sí, vam començar a dir, bueno, doncs ja que estem, seguim, no? Perquè ens estem passant bé i quedem cada dimarts per assajar. I sí, quan, a mesura que vas tocant, veus, bueno, és que ens ho passem bé, doncs seguim.
I com es compagina estar amb altres grups i estar amb aquest, per exemple, no? Vosaltres que veniu d'altres grups, o no sé si esteu encara...
Bueno, jo tocava amb el Pedro, no vaig tocar molt temps, però, clar, en el fons som quasi els mateixos membres d'alguns dels grups. Per tant, era bastant fàcil de compaginar.
Mm-hmm. Si no pot un, no pot l'altre.
Sí. I... no ho sé, jo crec que ganes hi han. Per tant, jo crec que si tinguéssim més projectes, el Pedro en aquest cas és potser el que més treballa amb aquest tema, jo crec que hi ha facilitat per trobar temps i ganes, no?
A veure, hi ha altres projectes, però tampoc hi ha cap projecte que l'agenda sigui... 24 hores, tipus un Sidoní o un Slough of Lesbian o alguna cosa així. Vull dir, es pot compaginar.
Clar, no, actualment aquest és potser en el que més volcats estem.
Sí, ara mateix és la banda que tenim.
Molt bé. I totes aquestes experiències amb altres grups han influït amb l'estil o amb la música de Navarri?
Bona pregunta.
Per part meva, no. Perquè originalment és un projecte personal del Ruben, que es diu Ruben Navarri, potser aquí la pista de per què el nom del grup. I en principi vam anar perquè érem amics, amb la qual jo abans de sentir les cançons, m'és igual les cançons que toquis. La resposta és sí. Vull dir, si les cançons són una merda, m'és igual perquè farem el concert igualment, perquè l'objectiu era fer el concert. I aquest plan de treballar de començar amb una idea del Ruben i després desenvolupar-la al local és el mateix que fem ara. Hi ha hagut coses que van canviant, que vas aprenent coses, però el plan és aquest, amb la qual, i a més el Ruben té un estil, o sigui, té molt clar l'estil que li agrada pel grup, i tot el que hagi fet jo abans de Navarri no ha influït gaire, la veritat.
Molt bé. Bé, la discografia de Navarri... perdó,
No sé si podria
dir alguna cosa. La discografia de Navarri comença amb una demo que es va editar l'any 2019 i va continuar amb un EP titulat Seat Ronda, i aquesta discografia es consolida de moment amb aquest darrer disc anomenat Campos de Girasoles, que va aparèixer l'any passat. Quina ha estat l'evolució musical a través d'aquests tres treballs? Suposo que això ho pot dir millor el Ruben, no? El Ruben.
Jo volia abans dir això que deia el Pedro, que a l'hora de composar que tinc un estil i tal, dic, bueno, és que no, és l'únic que tinc perquè és que més no sé fer, és a dir, és el que surt, i en això els haig de donar les gràcies perquè és que jo no puc anar a un altre terreny perquè no sóc músic. Llavors és d'agrair que la gent vingui al teu terreny per recolzar-te, perquè és que si no, això no sortiria. Però bueno, bàsicament les influències i la banda acabem sent amics i tots tenim, som d'una mateixa generació, llavors hem escoltat moltes coses en comú, un tira més cap aquí, un altre més cap allà, però més o menys és això. Dit això, la demo va ser una mica per provar, per gravar, provem per gravar, i va ser una mica precipitat perquè no hi ha bateria. I aquell cap de setmana, com a anècdota, explicaré que l'Armando estava fent surf. Se'n va anar un cap de setmana amb amics a Zarauz, però jo tenia l'agenda que hi havia un plaç per presentar algú de música, diguem-ne, per un concurs que organitza l'Apolo. Bueno, ara es va tallar el tema pel tema de la pandèmia, que es diu A la Perduda, on conviden a bandes emergents, bueno, fan una selecció, la gent es presenta, i llavors fan una selecció i fan unes semifinals i els que passen, bueno, hi ha una sèrie de premis, el que guanya toca el Primavera Sound, etc. I va ser una mica precipitat, però bueno, les úniques eines que podíem fer-ho era com una mica més acústic, més tranquil·let, no hi havia bateria, i ho vam gravar en un cap de setmana. Bueno, ho vam gravar al local, el Pedro és el que ho va gravar, i va fer ell mateix la mescla, i bueno, ho vam enviar en plan, no ens agafaran, i aquesta va ser l'excusa. Afortunadament, de les 400 que es van presentar, ens van agafar nosaltres, encara no ens creiem per què, però va ser una mica el leitmotiv de començar a gravar. Hi ha algunes cançons que són el primer EP, altres que no. Bueno, vam escollir una mica per lo que havia, com ho vam gravar en directe, vam escollir aquelles quatre cançons pel feeling, per les que van quedar millor, no? Relació amb les altres, bueno, al final les cançons parlen una mica tot el mateix, no? I jo des de dins sí que veig una certa evolució, més que a nivell musical, com més hores passem junts, més hores toquem, més ens anem entenent, i cadascú, sobretot en aquest cas jo, que sóc el que menys experiència tinc, pues, també vaig aprenent coses d'ells, i cada dia anem afinant una miqueta més la fórmula, que no sabem quina és, no la podem definir gaire, però bueno, vam pensar també que era una manera també en aquesta època d'estar una miqueta motivats pel fet de seguir gravant i d'anar fent cançons, que al final la diversió la trobem quan estem al local construint la cançó. Òbviament, quan toquem en directe també, però és més habitual tenir més oportunitats d'estar al local d'assaig.
Bé, podem escoltar ja una primera cançó. Quina us agradaria que escoltéssim ara?
Doncs mira, del Seat Ronda, com va ser la cançó que va originar tot això i va ser la primera que estava acabadeta i la que ens va fer entrar el gusanillo de seguir, doncs Seat Ronda.
Molt bé, és la cançó que dona títol. Us volia preguntar després per què el disc es diu així. Ja que posem la cançó, també us ho pregunto ara, per què es diu Seat Ronda? És algun record? O...
Sí, la lletra és com una època... adolescència i tal, de família. I aquest era un dels cotxes de la família. Bueno, tinc aquest record així com entranyable, perquè era com el primer cotxe que va tenir el meu pare i la meva mare, que tenia el Evalunas Eléctrico. Mm. I bueno, és com el fil conductor d'això que parla del poble, dels estius, dels hiverns i tal, allà a Llessui, a la muntanya.
Mm. Aprofitem per fer una crida a la marca... que estem a la venda bastant baratets, no? O potser no tant.
Amb altres models, però sí.
Vale.
Que vuelva el Seat Ronda ja.
Molt bé, doncs escoltem aquest tema de Navarri aquí a Moure Soroll.
Aquella leña que mirábamos arder, si silbaba la oroley, nadie se podía mover. Bolsas de agua bajo mantas, calentadas a las tres, montones de hojas del ciruelo. Desde el año 86, paseos de la mano que nos llevan hasta el bajo, paseos de la mano, ya se ve el fin del verano. hojas grises y gastadas y el dibujo que grabé, la carretera que brillaba con la primera helada, la barandilla sin pulir bajo la última nevada. Paseos de la mano que nos llevan hasta el barco. Paseos de la mano, ya se ve el fin del verano. Paseos de la mano que nos llevan hasta el barco. Paseos de la mano, ya se ve el fin del verano. Ya se ve el fin del verano. Ya se ve el fin del verano. Ya se
continuem a la sintonia del Parradio, Ràdio d'Espí, Esplugues FM. Hem escoltat una primera cançó del grup Navarri, que ens visiten avui aquí als estudis del Parradio. La cançó es titulava Seat Ronda, del seu primer EP, titulat Seat Ronda també, i continuem xerrant amb ells. Hem parlat sobre l'estil, que bueno, podríem dir que és un estil propi, el de Navarri, però quins són els vostres referents musicals? Quins grups han definit l'estil, si és que hi ha algun grup o algun músic que ho hagi fet?
Pregunta complicada, perquè els quatre venim de coses en comú i de coses molt diferents. No sé si el Rubén, el ser el compositor, vol ficar...
No ho sé, suposo que a cada tema com... Cadascú posa la seva part, hi ha coses de moltes bandes i de cap en particular. A mi em costa molt, perquè sempre hem pensat, hòstia, què sonem? Si haguessis de tocar amb no sé qui, amb qui tocaries? Hòstia, no sé, a mi m'agraden tantes coses, però la majoria no, jo no crec que siguin referents, perquè és que, sincerament, tampoc puc imitar-los, o sigui que a nivell tècnicament, no ho sé, m'agraden coses molt tranquil·les, més folk i altres coses més pop. no ho sé, jo si hagués de dir grups així referents per edat i pel moment, no ho sé, de fora Teenage Fan Club i d'aquí Los Planetas, per exemple. La resta diran els seus, però clar, i actualment hi ha altres bandes que ens flipen, que són d'ara, que segurament tu no et dones compte, però estan aquí darrere al cervell i també t'influeixen, no?
Sí, potser el Rubén i jo coincidim més en grups més petits, més d'aquí, menys coneguts, a part de tot el que portem de fora, de grups anglesos, americans, però són bastant oberts de ment en aquest sentit. Podem escoltar Maria Jaume com podem escoltar els Idols. No sé si hi ha... De fet, és una pregunta recurrent de vegades en el local quan Rubén porta algú, o inclús quan Pedro fa un arreglo i ens diem entre nosaltres, a qui et recorda això? Vull dir, no és que ja ho facis tu buscat, sinó que, no sé, surt de dins i de vegades has de preguntar-li a l'altre, això no et recorda a tal? Això et recorda a Pavement? Això et recorda... Sí, sí. No, Pedro? Tu com ho veus?
Som una mica noventeros.
Sí.
Sí, per generació és el que toca. Jo intento portar quan més clàssic millor. Si són 70 millor que 80, si són 60 millor que 70 i si són 50 millor. Tipo bandes sonores, hi ha un tema, per exemple, Massens, que no sé si el posarem avui, no tinc ni idea, però bueno, que la influència de la guitarra era El bueno y el feo y el malo, la banda sonora d'Ennio Morricone. Vam intentar copiar-la, no ho vam aconseguir, però el més a prop que vam poder. I el tema era del Rubén, no anava per aquí ni de conya, en principi. Però bueno, ens vam motivant al local i al final, oye, ponemos un poquito de surf, un poquito de no sé què. Però al final se'ns escapa als 90, per totes bandes.
Bueno, sí que és veritat que vau fer una versió de Yo la Tengo. No sé si Yo la Tengo també és un grup que us ha influït d'alguna manera.
Sí, jo més, a veure, a nivell musical ja et dic, jo almenys porto tan poc temps tocant que no considero una influència, perquè són tan personals i són tan flipants que bueno, jo no la veig, però clar, com a grup que sí que he vist moltíssimes vegades, sí que de fet per això vam participar, perquè era una proposta d'un amic que té un segell que es diu Edita la Servidumbre, i dels Ultralocal Records, de la botiga de discos, que es van liar una vegada per fer una versió i aconseguir que passessin els Yo la Tengo en una de les seves visites a Barcelona. Al final va venir el baixista i el cantant, i jo hi era perquè m'ho van dir, no ho van publicar, però van passar per la botiga, va ser una, molt guai, perquè van venir justament per aquella versió. I després se'ls va acudir de fer un recopilatori de versions, dient-li a tota la parròquia de la botiga que volgués participar, i la veritat és que és molt guai. L'únic és que se'ls va anar de les mans i van rebre 52 versions que no van poder editar en físic, òbviament, perquè no hi havia format capaç d'encabir tot allò, però va ser molt guai. Després va arribar la pandèmia i la idea era fer una festa, un concert i tal, on participessin les bandes. Però bueno, clar, Yo la Tengo, pues sí, clar, podríem estar aquí 3 hores dient bandes que ens agraden moltíssim.
Molt bé. Bé, ja hem parlat del primer EP, Seat Ronda, i el segon, l'últim, es diu Campos de Girasoles. Per què es diu així?
Bueno, potser pel single, perquè tampoc és el nom del single, però pel moment de la cançó, era com aquesta imatge molt estiuenca dels girassols, anant per l'Empordà, vacances, bon rotllo, no sé, aquest era el feeling del tema d'un viatge d'un punt a un altre.
Jo crec que inconscientment hi havia necessitat d'obertura de camps, d'aire lliure, de flors, d'aire pur, d'oxigenació, perquè era, bueno, tots sabem, no? L'època que hem passat.
Bé, i tu, Rubén, ja has dit que com les lletres les fas tu, no? Normalment, parles de coses quotidianes, però hi ha algun tema que predomini sobre les altres en les lletres de les teves cançons?
No. Bueno, al final són coses que a vegades sorgeixen, de vegades passa un temps. Això ho havia escoltat de molta gent, no? que et mires i tal, que li fan aquesta pregunta a les entrevistes. I hi ha lletres que les escrius i després, quan passa el temps, li trobes tu mateix un altre sentit del primer, que tu comences a pensar en una idea i tiro per aquí i després al cap del temps dius, bueno, pues, realment no ho sé, no et sabria dir, però sí, la majoria tenen a veure amb experiències pròpies i amb la meva manera de veure el món.
I normalment el castellà és la llengua que utilitzes per fer les lletres, però si no m'equivoco hi ha una cançó, Massens, que està escrita en català.
Massens i Novembre. I Novembre, que també està al primer EP. Sí, tenim una que no hem gravat, que també és en català. No ho sé, és que això també va ser com una mena de discussió de dir, hòstia, és que temes en català, en castellà... Jo abans de començar amb això no em veia cantant en català, ho trobo super difícil, i per les influències, el que parlava el Pedro abans dels 90 i tal, clar, tot et ve tot en anglès, i a l'hora de rimar també i a l'hora d'escriure és difícil. Però bueno, una vegada al dia ja dic, bueno, superar aquella primer concert, és com que una vegada està escrita, doncs mira, potser t'agradarà més o menys, et farà més vergonyeta o no, però sí, no ho sé, hi ha algunes que directament surten en castellà i no hi ha dubte, i altres que surten en català. En aquest cas, crec que el català sempre surt quan la cançó és una mica més reposadeta i quan surt una mica més de mala llet, surt el castellà. Seria com les doblatges de les pel·lícules, no? Rollo Tarantino, doncs el mateix. Que dius, hòstia, en castellà té una mala llet així i en català tot és com molt figaflor, no?
Doncs podem escoltar una altra cançó del vostre repertori. Quina us agradaria que posessin?
Tanzània? El primer pet?
Ah, doncs sí.
Del primer pet? De Set Ronda, també?
De Set Ronda, sí.
Va, no sé si voleu explicar alguna cosa sobre aquest tema, perquè es diu Tanzània.
Home, i tant.
Bueno, no, és una cançó que parla, en aquest cas, de la meva parella, de la Lídia, i bueno, és simplement això. L'únic és que ella és molt fan bueno, ja és molt animalista, li agraden molts animals. Vam fer un viatge a Àfrica, a Tanzània i a Kènia, i a part aquesta cosa de, durant tot el viatge fèiem les típiques bromes fent referència a la pel·lícula Memories d'Àfrica, no? Ja m'agradaria ser Robert Redford, però no. I la lletra parla una mica d'això, de la relació una mica.
Molt bé, doncs escoltem Tanzània de l'EP Seat Ronda de Navarri, que ens visiten avui aquí a Moure Soroll.
Tres meses ya sin llover y no saber si tender baja. Esa peli otra vez, despertar con el 10, tu canturreo al toser, salir en Vespa a comer, toda la tarde buscar los discos para escuchar, mirar si llueve otra vez. No necesito más, solo quererte así, verte cada
solo quererte así, verte cada mañana.
despertaré en Tanzania. No necesito más verte cada mañana. No necesito más como en memorias de África.
Bé, això era Tanzània, una de les cançons del grup Navarri que ens visita avui aquí a Moure Soroll i amb els que estem xerrant sobre el seu projecte i moltes coses més. Heu explicat abans que la demo la vau gravar amb...
al local.
Al local.
Sí.
Els dos EPs també els heu gravat allà o... Com ho heu fet? Qui s'ha encarregat de pues, dirigir la gravació?
Sí, lo que és la gravació... Tant la demo com els dos EPs els hem gravat allà. Llavors, una mica l'evolució, que també és com l'evolució del grup, és que a mesura que ens anàvem motivant cada dia més, pues cada vegada volíem fer més coses. Mm-hmm. Llavors, al principi, pues això, vam gravar guitarra i veu molt tranquil·let. Després vam dir, pues oye, grabamos todo. I el primer disc el vam mesclar amb...
Caballo Grande.
Vale.
Que tenen l'estudi justament a un minut del nostre local d'assaig. I ens ho va mesclar el Cristian i el Cristian Pallajà i el Ferran Resines. Mm-hmm. I bueno, l'única cosa d'aquell moment és que van començar pobres a mesclar el cap de setmana que començava el confinament i bueno, havia d'haver sortit abans de l'estiu i al final va sortir al novembre una mica pels motius de que tothom, no? Que ens vam quedar una mica tots allà una mica atontats. I el segon sí que ja aquest últim el vam tornar a gravar al local i en aquest cas el va mesclar l'Armando
bueno, que nos aquí... estarà escuchando.
Sí, hola Armando, què tal? I bé, bueno, com el Pedro i l'Armando porten molts anys i tenen molt coneixement, bueno, que són un poc cracs, pues també els motivava de provar, no? de fer-ho. Bueno, al final també les vuit orelles escoltàvem i dèiem pues, un poquito pa aquí, un poquito para allá, esto más, esto menos, i la veritat és que és un procés bastant interessant, almenys per mi, perquè no ho havia fet mai, i són aquestes coses de producció, mescla i mastering, que en aquest cas sí que el màster l'ha fet un estudi professional, però que també formen part de formar part d'una banda i també ens agrada de fer-ho.
I els vostres dos EPs, Sea Rota i Campos de Girasoles, han estat editats a través del subsegell Hidden Track Do It Yourself. Com va sorgir l'interès d'aquesta discogràfica per a la vostra proposta i què significa per a vosaltres formar part de la seva família?
Bueno, directament és que vam escriure a la Luis per ensenyar-li les cançons i tal. I va ser així, és a dir, és que li vam enviar les cançons abans que gairebé ningú es conegués, o sigui, ens havíem fet dos o tres concerts per amics, bueno, com ara, però menys amics. I res, molt contents, clar, molt contents perquè quan comences que algú et faci una mica de cas, nosaltres estem en aquest format do it yourself, és a dir, nosaltres nos lo guisamos i nos lo comemos, però òbviament estar amb elles i que ens assessorin i que ens expliquin i que ens facin la feina menys agraïda i tal, és molt guai. És, o sigui, no sabem quan estarem en això ni quan durarem, però això ja queda per sempre, clar, que algú confiï en les coses que tu fas, pues estem super agraïts.
Uh-huh. I qui s'encarrega del disseny dels vostres EPs? I quin és el missatge que voleu transmetre amb la part visual dels vostres treballs?
Bé, les dues portades de... a banda de la demo, les dues portades dels dos EPs, de Seat Ronda i de Campos de Girasoles, ens l'ha fet una amiga que es diu Paqui Timoneda. És una noia que jo conec de fa uns anys i sabia que feia collage i que era una cosa que a ella li encantava. I havia fet també alguna portada per un projecte musical que també on participava ella. Ho vam estar parlant i li vam comentar i ens agradava. Nosaltres tampoc li vam dir quina era la línia a seguir. Ella va escoltar les cançons i com sabíem què feia i com treballava en el tema del collage, ens va presentar una idea i tampoc no vam veure ni 3 ni 4, o sigui, va ser la primera i ja està.
Va quadrar molt bé.
Sí.
Però bueno, s'ha de dir que després del primer EP de fer la portada sí que vam tenir un feeling com de hòstia, molaria seguir aquesta línia i repetir. No sé si en el futur seguirem així o no, però sí que vam voler fer un mateix estil amb la mateixa persona.
Sí, també perquè en els dos EPs hi ha cançons que són de la mateixa època, en el segon hi ha noves, però hi ha algunes que podien haver entrat en el primer. Llavors, una mica la línia... Sí. Sí, la línia editorial de tot el projecte, quedava bé que fos la mateixa persona qui s'encarregués de fer les dues portades.
Mm-hmm. I molt contents amb les portades, eh? Perquè...
Sí, són... Sí, ens creen l'atenció, vaja, no deixen ni diferent. Hem estat parlant durant tota aquesta xerrada de la pandèmia, que és inevitable que hagi sortit, però com heu viscut vosaltres tot això? Tenint en compte que sou un grup que pràcticament va començar a existir poc abans de la pandèmia, com heu viscut, personal i musicalment?
Com a banda, m'imagino que com a molts, però en el nostre cas que estaven que portaven que un any...
Sí.
Bueno, vam començar amb el grup, ens vam motivar moltíssim, cada vegada anàvem millor, cada vegada fèiem concerts més grans, ens posem a gravar, entrem a mesclar i comença la pandèmia. I havíem fet la bala perduda i no sé què més. O sigui, que estàvem com a tope. Mm-hmm. I va ser una bajona total en quant a vida social del grup. Vull dir. Després, però bueno, quedem igualment, bueno, quan es podia, i fem temes nous, què fem? Pues gravem. I això crec que li ha passat a molts grups, que no podien fer concerts i tothom s'ha posat a gravar com a locos. I ara, que se suposa que la cosa s'està normalitzant, el que passa és que hi ha un embudo de tots els músics tancats a casa gravant que ara tots volen treure. Llavors, hi ha 200.000 grups volent treure disc
i
serà lent. 2022 serà lent. 2023 ja veurem, però 2022... encara serà lent. Després de l'estiu espero que la cosa s'animi més, però s'està... Bueno, ara és opinió personal meva, eh? S'està animant més de cara al públic que no de cara endins. Vull dir, de cara endins és una batalla ara mateix. Aconseguir un concert o un festival o... L'Instagram saca humo. No saps si serveix per alguna cosa o no, però ho has de fer igualment. Perquè vas amb la inèrcia de tot el temps que portes, amb la qual cosa, pues, com a banda, ens ha afectat moltíssim, clar. És que t'ho prometo que abans de la pandèmia anàvem a tope. I a més amb la motivació, amb l'energia aquesta que era que, pues, això, que portàvem un any. Uh-huh. I cada concert millor, hòstia, que guai, un concurso, en Apolo 2, venga, vamos, tal, no sé què. I un dia per un altre ens tallen. Però aquí estamos.
Sí, senyor. I escoltant cançons dels vostres EPs, i podem escoltar una altra ara, i mentre us aneu preparant i ens tocareu un parell de temes en directe. Quin havíem quedat?
Que m'assents?
Sí.
Del segon EP, m'assents.
T'assento. Vale. M'assents.
Pots editar aquesta part?
Bé, aquesta cançó, no sé si voleu explicar alguna cosa sobre ella.
No cal.
No cal. L'escoltem directament i tot seguit, quan acabi, vosaltres mateixos presenteu o toqueu directament els dos temes que heu preparat per tocar en directe. Vinga, doncs escoltem Massens de Navarri aquí a Moure Soroll.
Abans que es faci fos. Ara fa molts dies que no vinc a veure't. Espero portar-te un altre ram de flors. Demà és dilluns i m'hauré de llevar. Passat dimarts i no em podré casar. Demà és dilluns i m'hauré d'abrigar. Passat dimarts i tu ja no hi seràs. Aquesta foscor no em deixarà trobar-te. Seques i marcides quedaran les flors.
El cable eléctrico nos mecerá. Tendremos que ir pensando en regresar. Los días ya se empiezan a cortar. Nos queda un largo trecho hasta llegar. Bajaremos al valle al despertar. Las cumbres verdes nos verán pasar, siguiendo el riachuelo me dirás. Podríamos parar a descansar, descansar. Descansa. Los vientos fríos quedarán atrás. Y un bosque de hayas nos cobijará. Campos de girasoles más allá. La suave brisa nos hará bailar. Y al fin la costa se divisará. Y el sol se está poniendo tras el mar, y al asomarte al puerto me dirás: creo que ya podemos descansar, descansar. Descansa. Sí.
No, deixeu-me dir que l'anterior tema és el de Massens, que és el que el Pedro comentava, el d'Ennio Morricone, que no sé si algú ha vist un atisbo d'Ennio Morricone ahir, però si algú li ha recordat, ni que sigui sutilment,
és copiada,
ens donem per satisfets, no?
Bueno, pues farem un segon tema. Això és una versió que, bueno, que fem des de fa poc, que és una cançó de la Núria Graham que li va cedir a la Maya pel seu primer disc, i nosaltres li hem donat el nostre rotllo noventero. Nada me parecerá igual, porque
que lo miro con otros ojos. Me has hecho descubrir, pasar buen tiempo no es pasar tiempo. Nada me parecerá igual, porque lo miro con otros ojos. Me has hecho descubrir, pasar buen tiempo no es pasar tiempo. Porque tú y yo, tú y yo, nadie podría hacerlo. Nadie podría hacerlo. Nadie podría hacerlo mejor. Mejor. Nada me parecerá igual, porque lo miro con otros ojos. Me has hecho descubrir, pasar buen tiempo no es pasar tiempo. Porque tú y yo, tú y yo, nadie podría hacerlo. Nadie podría hacerlo. Nadie podría hacerlo. Mejor, 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 mejor.
Pues eso, nadie podría hacerlo mejor.
No, sens dubte. Moltes gràcies per tocar-nos aquests dos temes.
Abunda en este grupo.
Molt xula la cançó. Per cert, com es titula?
Jo m'estava preguntant el mateix.
Ara m'has pillat. No, va per aquí, és gairebé el que tu has dit, però és que no vull dir-ho malament. Nadie podría hacerlo, diria.
Preguntar a tu amigo cuadrado electrónico.
Diria que és nadie podría hacerlo mejor o nadie podría hacerlo... Mira... Dos segons, que en la ràdio és una eternitat.
El directe és així.
Bueno, com ens peda cop tens mentre...
Nadie podria fer-lo, efectivament. Sí, sortim de dubtes.
Molt bé. Doncs ens queden pocs minuts. A veure si ens dona temps a escoltar una darrera cançó, la del cable elèctrico, però en versió de l'EP. Però abans podíem parlar dels concerts. Crec que per Sant Jordi teniu previst tocar en directe al bar del Centre Artesà Tradicionarius i al mes de maig formeu part del cartell del Norai. És un festival que es fa a Castelló d'Empúries, no?
Sí.
Quines altres dates teniu a l'agenda i en quins formats presenteu les vostres cançons?
El del Tradicionarius, com és un espai petit i és el bar, serà en un format electroacústic amb dues guitarres, dues veus, una mica el que acabem de fer, però amb les guitarres elèctriques. I després tenim lo del Norai, que ens fa moltíssima il·lusió perquè és el primer concert que farem fora de Barcelona, el primer festival, i també tocar amb gent superguai que ens encanta, o sigui que serà de lujo. I tenim alguna data més ja tancada, però no, és que no la podem anunciar.
Oh. Bueno, però n'hi ha, no?
Sí, tenim alguna. No les que ens agradarien en quantitat, però tenim poques, però de molta qualitat.
Segur que sí. Bé, com vosaltres dieu, Navarri ha arribat tard, però ha arribat. Un cop consolidats i amb els dos EPs publicats, quins projectes teniu de cara al futur?
Bueno, això també ho hem parlat molt. Jo crec que seguirem una mica igual. La situació millora, però no ho sé, tampoc... No sabem si estem on estem per la pandèmia o estaríem al mateix lloc sense la pandèmia, amb la qual farem el que ens sortirà i entrarem a gravar un parell de cançons, però bueno, per gaudiment propi, per seguir fent coses perquè ens ho passem bé. I ja està, si de tant en quant ens deixen tocar i poder participar de tocar amb més gent i tocar, que al final és una mica això, assajar, fer cançons i després tocar. Però si a sobre pots tocar amb gent de la qual ets fan i compartir escenari, l'experiència, pues això que ens quedaria, clar. Mm-hmm.
No sé si voleu afegir alguna cosa més en aquests dos minuts que tenim per poder escoltar la cançó sencera.
Que és la nostra primera entrevista, o sigui que moltes gràcies.
Merci, Francesc.
Avui estem tots passant a la història. La gent se'n recordarà d'aquest dia. I moltes gràcies.
No, gràcies a gràcies, vosaltres, gràcies. I sobretot, Pedro, felicitat, perquè crec que avui celebres alguna cosa, no?
Sí, m'he casado. A l'església aquí al davant.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per venir, per tocar-nos aquests dos temes tan macos.
Gràcies per convidar-nos.
Per les vostres cançons i bé...
Hem estat molt a gust. Mm-hmm. La veritat és que es fa curt. Podríem estar xerrant, què, una horeta més?
Sí, tranquil·lament.
Sí, però tens que callar ja.
Ah, mierda, és el final. Vale.
Doncs bé, ens queda escoltar El cable elèctrico, que és la cançó que ja heu tocat amb acústic, però que ara la sentirem amb el... tal com surt l'EP de Los Campos de Girasol.
Inclòs Armando.
Mm-hmm. Bueno, doncs moltíssimes gràcies als tres i a l'Armando també, encara que no hagi vingut, i fins aviat.
Moltes gràcies.
Doncs despedim amb aquesta cançó El cable elèctrico de Navarri i ens tornem a trobar aquí a Moure Soroll la setmana que ve. Bona nit.
El cable elèctrico nos mecerà.
Se está por...